never committed, I'll never admit it.
3:45 de la tarda, canviem de tema radicalment, perquè avui hem sabut que Bruce Willis serà pare per quarta vegada als 56 anys. Ell ja té 3 filles... Sí, podeu aplaudir. Podeu aplaudir.
Bravo, 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 bravo. Bruce.
Bravo. Sobretot tenint en compte que ell ja té 3 filles grans amb la seva exdona, la Demi Moore, però ara tindrà aquest quart fill amb la seva actual
parella. Que la Demi no està gaire bé, eh?
Està fatal, eh?
Ah, sí?
L'Aston.
Hi ha problemes?
Kushner. Què és l'hora del safreig?
Perquè li ha posat les banyes.
Però jo sempre estic temporada de safreig, vull dir, no tinc una hora fixa.
El que dèiem, la seva parella d'ara és una model dissenyadora, l'Emma Heming, que té 35 anys, i el cas és que Bruce Willis, o el de Carla Bruni, per exemple, que fa dies que va donar a llum també, va ser mare amb gairebé 44 anys, ens ha fet pensar que cada vegada hi ha més gent que té fills a una edat en què potser molts és un punt gran per tenir-los, no ho saber, potser no, no ho sé.
Potser no, perquè primer hem de dir que és molt diferent per les dones que pels homes. Per cert, que en Sarkozy també en té 56, com en Boden Willis, i aquest any un pagès indi ha tingut el seu primer fill als 94 anys.
Apa. El primer?
La dona en té 40, sí, el seu primogènit, el seu primer fill.
Una persona que no té...
L'han batejat com Karamjit, que vol dir regal de Déu.
Oh, va, sí, sí, tant.
I fa 3 anys, una dona, també índia, per tant, hauríem de veure què mengen o què respiren a l'Índia, va tenir bessons, tenia 70 anys, ara d'un tractament que es va fer, i els va tenir en un parc natural a casa, a més. Els pediatres diuen que la millor edat, però, deixem davant d'aquestes edats tan altes, per les noies, per gestar un fill, és entre els 20 i els 29 anys.
Sense anar a l'Índia, quedant-nos més a prop a casa nostra, és evident que els canvis que hi ha hagut amb la incorporació de la dona al món laboral ha fet que es tinguin els fills una mica més tard.
Això ha anat creixent cada vegada més i s'ha vist afavorit per la millora, sobretot també les tècniques de reproducció assistida. L'última enquesta de Moviment Natural de Població l'han buscat avui i ens diu que aquí, de mitjana, l'edat de les dones al tenir un fill és d'uns 32 anys. Del 2006 cap aquí han augmentat un 80% els naixements entre dones de 40-50 anys.
Molt bé, doncs a la tribu volem saber més coses sobre aquest tema i per això aquesta hora podem parlar amb el doctor Àngel López, que és especialista en reproducció assistida de l'Institut Marquès de Barcelona. Una bona tarda, doctor.
Hola, bona tarda.
A veure, la primera pregunta que li vull fer és obligada. Fins a quina edat és fèrtil una dona per tenir un fill així, deixant de banda casos extrems com aquesta dona de 70 anys que dèiem ara?
Bueno, l'edat òptima d'una dona per quedar-se embarassada, com vostès han dit, és entre els 20 i els 30 anys. Ara, una dona pot mantenir el seu nivell de fertilitat fins als 40, malgrat que a partir dels 37 anys la fertilitat ja baixa dramàticament. De 36, 37, 38 anys, la dona perd fertilitat quasi un 25 o un 30% cada any.
Mm-hmm. Val, per tant, a l'òptima 20-30 podem tenir fills fins als 40, però ara amb totes les tècniques de reproducció assistida, això el que s'està veient és que s'està allargant molt i molt.
Sí, sí,
no sé si massa, doctor.
És possible que sí, és possible. És, tècnicament, com vostès acaben d'explicar, una dona pot tenir un fill als 70 anys. La realitat és que un cos no està preparat, no tant per quedar-se, sinó per suportar un embaràs i un part a aquestes edats. O sigui que el risc que corre una dona gestant un, o quedant-se embarassada i parint aquestes edats és molt més alt que una dona quan té 30 anys. I, per tant, està assumint un risc que s'ha de tenir en compte, s'ha de tenir en compte. En quant a processos de morbilitat, vol dir de complicacions, inclús de mortalitat.
Uh-huh.
Per tant, mèdicament no estaria indicat un embaràs a aquestes edats de 70, 60 anys. De fet, als centres de reproducció assistida no hi ha un límit legal, per dir-ho així, per fer un tractament, però la majoria dels centres de reproducció assistida, i en el que jo treballo, ho posem al límit als 49 anys.
49 anys, Déu-n'hi-do.
Sí. I més enllà de l'embaràs i el part, diguem que per la qüestió purament de la feina que dona tenir un nadó a casa, també es té en compte l'edat de la mare. És a dir, un als 25 anys té més energia per cuidar criatures que els 45, no?
Evidentment, sí, sí, però això és una pregunta que li contestaria molt bé un sociòleg o un psicòleg que jo, però és evident que no s'agafa amb la mateixa energia l'educació d'un nen i inclús, no parlem ja de l'educació quan tenen 2 o 3 anys, sinó quan un és adolescent i es troba amb una mare de 70 o
60. És el que anava a dir, fins a quin punt es pensa en el fill en aquests casos? Perquè, clar, una mare de 49 anys, que és el límit que m'ha dit vostè que es posa normalment en una clínica, amb un pare que no pot tenir límit d'edat, perquè evidentment són fèrtils tota la seva vida, si és que no hi ha cap problema, algú es posa en el lloc del fill? Que quan tingui 10 anys pot tenir una mare de 60 i un pare de vés a saber quina edat?
De fet, tindrien que fer-ho. Però jo vull creure que és una decisió prou meditada en què es valoren pros i contres. De fet, es tindria que fer. Sí, sí, és la realitat. També aquests tractaments o aquests embarassos a edats avançades també venen, diguem-ne, lligats o associats a situacions com les que vostès acaben d'explicar. El que cada cop veiem més és dones o homes que afronten o tenen una segona parella i volen assumir una maternitat en comú. I probablement estan amb el seu dret sempre i quan supessin tot això que vostè diu.
No, no, és evident que estan en el seu dret i per això es pot fer, eh? Passa que nosaltres parlàvem de coses com, per exemple, doncs la feina, no?, el món laboral que fa que s'endarrereixi l'edat de maternitat, sí. Però clar, quan arribem a certes edats dius, em sembla que ho has deixat allargar massa, potser.
Massa, evidentment, evidentment. De fet, el problema més gran que nosaltres tenim als centres de reproducció és que les parelles, no ja parlo d'edats extremes, sinó d'edats, diguem-ne, 37, 38 anys, planifiquen el seu primer embaràs amb una edat que biològicament no és l'òptima. I aquest és el factor més important per al que ara es parla més que hi ha més problemes d'esterilitat. No vol dir que hi hagi més, sinó que fa 50 o 70 anys les dones als 23, 24 anys es quedaven embarassades i avui dia una noia de 25 anys està segurament desenvolupant un projecte laboral o està estudiant encara o inclús potser no té ni parella.
És que estem dient això, però en el fons ens posaríem les mans al cap segurament si escoltéssim que una noia de 24 anys ha decidit ser mare. Per tant, és una mica, és veritat que som, però, bueno, fem un discurs una miqueta esquizofrènic a vegades.
Sí, la biologia va en contra del que és el tipus de vida que portem nosaltres actualment.
Però jo crec que hi ha una... és a dir, la biologia potser va en contra, potser ens hem d'adaptar una mica, però potser jo crec que... a veure, a veure si ho dic bé, això,
Cap on vols anar?
Estic dient que, en efecte, la gent que és molt gran i té un fill, no pensa, és a dir, té tot el dret a fer-ho ell, però no pensa en el dret del fill.
Del nadó.
El Bruce Willis, el primer dia que el seu fill li digui vull sortir de nit, tindrà 70 anys. No? Què li vindrà, Bruce Willis?
Però, en certa manera...
Això, aquest tema, no?
Jo que tinc comptat que una dona que és mare a 70 anys i quan el fill en té 16 li diu mare, porta'm amb un cotxe a la discoteca, la sumada tindrà 86 anys.
Sí, sí, vine a recollir a la discoteca.
Exacte.
A les 6 del matí, que ja dona 86 anys, t'ha d'anar a recollir un
fill. És que ja no és només donar el biberó, eh?
No.
Això dura tota la vida.
Doctor, ara parlàvem amb vostè que moltes noies, moltes dones decideixen o potser han de ser mares més tard per aquest rol nou que van tenir cada vegada més consolidat a la societat, sobretot pel que fa a la feina. Sí. Això també ha fet que augmentin el nombre de dones que decideixen congelar els seus òvuls perquè ara, als 28, no podré ser mare, però sí que em vull ser als 36. Sí. I potser als 36 no estaré tan bé.
Sí. És una situació que nosaltres estem vivint cada cop més sovint. O sigui, dones que potser tenen 35... 34, 35 anys no tenen parella, però diuen, jo en el futur estic convençuda que voldré estar embarassada, però en aquest moment no tinc parella i sé que justament que biològicament els meus ovaris estan envellint. Per això moltes, ara hi ha moltes dones que venen a congelar òvuls i diuen per al dia de demà, potser si d'aquí 3 anys em vull quedar embarassada perquè tinc parella o no la tinc i recorro a inseminar aquests òvuls amb un semen d'un banc, pues ho faré.
I això és un procediment sa, i m'explico, o sigui, és veritat que l'òvul, i per tant serà jove, diguéssim, sí. Però el cos de la dona haurà envellit.
Sí, haurà envellit, però ja no li estic parlant d'edats com les que parlàvem abans, no? O sigui, una dona, i és el que jo li comentava, una dona als 30 anys pot ser absolutament fèrtil, als 37 absolutament infèrtil. Assumir un embaràs als 37 anys tampoc és una situació d'excessiu risc.
I fins a quina edat podríem congelar els òvuls?
Fins a quina edat?
Sí.
Legalment la llei diu que es poden congelar fins a l'edat en què s'arriba a la menopàusia de la dona, per dir-ho així.
Déu-n'hi-do, sí. Els oients continuen dient coses a través del correu electrònic latribu@catradio.cat. Laura.
Justament la Mireia diu, tinc 37 anys, no tinc parella, però vull tenir fills. He demanat un pressupost per congelar-me els òvuls i me'n demanen 2.500 euros. Ai. És massa car per mi i ho trobo excessiu, no ho puc pagar. La Joana, vaig ser mare tard perquè no hi havia manera de quedar-me embarassada, en tenia 37 i hauria donat un braç per tenir en Joel als 30. No tinc la mateixa força. El que dieu a la taula és cert, als 37 no tenim la mateixa energia. L'Eulàlia de Sabadell, vaig ser mare als 40 i penso que va ser encertat. Vaig viure la meva joventut sense pensar que m'estava perdent res. Ara gaudeixo de la maduresa amb una filla preciosa i estic convençuda que he fet bé. I la Sònia de Cardedeu, vaig tenir el nen als 19, la nena als 20, Als 47 era àvia i em poso les mans al cap quan veig que gent de la meva edat, en comptes de tenir nets, tenen fills. No ho entenc.
Això també ha canviat molt, doctor, en els últims anys.
Sí, sí, sí. I ja veu que hi ha opinions diferents per la mateixa situació.
Doctor, sé jo que hi ha moltes dones a aquesta hora que ens escolten que estan en aquesta edat en què s'ho pensen o potser creuen que d'aquí un temps ho faran. Hi ha la creença que quan has pres durant molts anys pastilles anticonceptives, després quan decideixes tenir el fill i deixes de prendre'n, no et quedaràs embarassada precisament per aquesta quantitat d'estrògens que has anat rebent durant aquests anys. Però això, doctor, no és ben bé cert, oi?
No, això és un mite. Això és un mite, que les pastilles anticonceptives, evidentment, poden tenir efectes col·laterals, efectes secundaris, poden ser mal tolerades per alguna dona, però ni minven ni incrementen la fertilitat d'una dona quan acaba de prendre-les. Perquè pel carrer se senten les dues versions. O sigui, ojo, quan deixis les pastilles que et pots quedar embarassada molt fàcilment. No és veritat. Pots quedar, cadascú té la fertilitat que té. I el que passa és que una dona que ha estat prenent anticonceptius potser ha perdut l'hàbit de vigilar si no vol quedar-se embarassada. I a l'inrevés, quan les deixa, i la dona que li costa quedar-se embarassada ho implica, ho atribueix, és la natura humana ho fa així, a les pastilles. Però científicament està demostrat que les pastilles no redueixen la fertilitat. Evidentment, que si una dona està durant 12, 14 anys prenent pastilles, quan les deixa segurament que tindrà una edat amb la que la seva fertilitat per se ja està minvada.
Doctor, a mi m'ha quedat un dubte. Els ous congelats són igual de bons que els frescos?
No, no d'ous, estem prenent d'òvuls.
Ous congelats, bueno, igual que els frescos no són.
No, millor els frescos, no? Sempre s'ha dit.
Millor els frescos, evidentment.
Clar, tenen data i tot.
Però potser és millor un òvul congelat als 30 anys que un de fresc als 38, això està claríssim.
Ah, mira, aquesta més l'altra. Aquesta diríem que és una tècnica més moderna, menys coneguda, d'altres, en canvi, de tractaments doncs, que són més habituals. Estem pensant en la inseminació artificial, la fecundació in vitro, a través de donació d'òvuls, i que aquests són tractaments als que arriben les parelles, que porten un cert temps buscant un fill i no el troben. Quin és el temps en què una parella ha de dir em sembla que hem d'anar a veure un especialista?
Bueno, això no ho dic jo, això ho diuen tots els tractats de medicina. Normalment, quan una parella busca un embaràs, o sigui, vol dir, no posa cap impediment, si prenia pastilles, la dona deixa de prendre pastilles, si feia servir altres tipus de mètodes, deixen de fer-los servir amb l'ànim d'aconseguir un embaràs, si passen 12 mesos i l'embaràs no s'ha produït, no podem atribuir-ho a l'atzar, negativament, sinó que vol dir que algun problema hi ha segur. Pot ser un problema més important, menys important, però segur que hi ha algun obstacle perquè es produeixi l'embaràs. I, per tant, nosaltres recomanem consultar amb un especialista quan es porta un any de desig genèsic no satisfet, per dir-ho així.
Perfecte. I d'aquests altres tractaments que hem comentat, la inseminació, la fecundació i la fecundació a través de donació d'òvuls, quina és la que es fa servir abans? O hi ha un ordre de prioritats?
No és que hi hagi un ordre. En principi, si les alteracions no són molt importants, es recomana intentar una inseminació artificial. Si és un problema per algun dèficit, potser en l'esperma, o per alguna mala ovulació, per dir-ho així, es comença amb la inseminació artificial si la dona és jove. O sigui, no té cap sentit amb una dona que té 43 anys dir-li vostè faci una inseminació artificial perquè el més probable és que no es quedi embarassada. Però si tinguéssim que establir un ordre cronològic, que cada cas s'ha d'individualitzar, seria primer inseminació artificial, després fecundació in vitro, i per últim fecundació in vitro amb donació d'òvuls. Encara que moltes vegades ja veiem que alguna parella pues, a lo millor ha d'anar directament a la fecundació in vitro amb donació d'òvuls perquè és impossible aconseguir d'una altra manera.
Doctor Àngel López, especialista en reproducció assistida de l'Institut Marquès de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver parlat aquesta estona amb la tribu. Bona tarda.
Gràcies a vostès, bona
tarda. Que vagi bé. Adéu-siau. Un altre dia, però li podríem dedicar el mateix temps a la qualitat de l'esperma.
Ah, sí.
No? Perquè, clar, diguéssim que és el 50% com a mínim.
Sí.
És un tema que tindrem pendent, per tant, aquí a la tribu, eh?
El Manel s'ha fet el sorprès.
Sí, no sabia que això passava.
Sí, però
ho sabeu. Manel, Lucas, Sílvia Soler, moltíssimes gràcies. Teniu
bon
por o no?
Bon cap de setmana, no.
Vindràs dilluns?
Vindré.
Doncs vinga, t'esperem dilluns.
Manel, Sílvia, quina cara de felicitat.
No, jo no vindré dilluns. Demà
seria programa. A tu fins dijous no et veiem.
Si vol venir, li faríem un foderet.
Oita, un foderet.
Sí,
gràcies, nois, que vagi molt bé. Pausa. Adeu. Pel butlletí informatiu i tornem de seguida.